regrets. I've had a few, but then again, too few to mention.
Sense fer spoilers, hem d'explicar que hi ha un artista que en plena crisi personal, sentimental i creativa rep la notícia de la mort de la seva mare, una situació que l'obligarà bàsicament a estrènyer llaços amb un pare amb qui sempre hi ha hagut una enorme distància per uns fets del passat que potser no van ser com ella recorda. Que és el punt de partida d'Un Océano para Llegar a Ti, aquest viatge emocional amb el que la periodista Sandra Berneda va quedar finalista a l'últim Premi Planeta, un premi i una promoció que Berneda ha de fer compatible amb la tele perquè continua al capdavant de programes amb audiències milionàries. Sandra Berneda, bon dia.
Bon dia, Jordi. Quines ganes d'escoltar-te, de parlar amb tu en directe, escoltar-te no, perquè de tant en tant, quan puc, t'escolto.
Jo et veig també quan de tant en tant no feu aquests, amb aquests horaris tan intempestius d'aquestes hores tremendes. Sí, diria que el món ha recuperat en tu més sovint, de les novel·les que dels teus programes de tele, la veritat.
Home, perquè, bueno, tot i que ara la tele, els programes de tele els pots veure quan vulguis, no en l'horari que fem, no? Però entenc que la novel·la al final és molt menys estressant que els programes que faig. Mm.
En tot cas, Sandra, hi ha una cosa que sempre me'n recordaré tota la meva vida fent aquest programa, que un dia em va dir el Rafael Nadal, que va ser director del Periódico de Catalunya, periodista, que diu, sí. Jo hi ha un moment que a més em vaig quedar perquè és d'aquelles coses que fan crec. Diu, hi ha un moment que faig un crec, que diu que jo ara em sento més escriptor que periodista. La Sandra Berneda, què és més ara?
Ai, jo et diria que més complerta que mai. Més equilibrada que mai. Però no vull... Jo que et diria més comunicadora que mai. No vull més periodista. Jo recordo quan estava fent la carrera que no suportava els meus companys que anaven de periodistes d'aquests de... que sabien tot i anàvem en llibres i la notícia, el filo de la notícia i tal. Crec que he sigut sempre molt estranya. Sí. O sigui, no he seguit un perfil, un model, no? Sempre he anat trencant models. I crec que ara, doncs, aquest reconeixement, aquest finalista del Premi Planeta, no?, que tant diuen, no?, em pregunten, no, però entonces, com combines la tele, fer un reality amb escriure novel·les, no? Jo dic, és que no necessito escollir. O sigui, crec que he trobat dues maneres, si no tres, vessants molt diferents de comunicar-se, no? I que estan dins meu, que hi ha aquesta necessitat i que estic molt agraïda no només del reconeixement, sinó que des de fa anys els lectors i la gent doncs ho entengui molt més a vegades que els propis periodistes, els propis companys.
Quan sempre que fem presentem un llibre, sigui quin sigui, amb l'autor que sigui, amb l'autora que sigui, sempre preguntem el mateix, i no t'ho he preguntat encara, per tots aquells que tinguin la intenció de comprar el llibre de la Sandra Berneda o senzillament que ho vulguin saber, la pregunta és, de què va?
Jo crec que ho has definit molt bé quan has explicat una mica Un Océano para Llegar a Ti, no? És una història vitalista. Va del distanciament que hi ha, per això el títol, Un Océano para Llegar a Ti, entre pare i filla des de fa molts anys per malentesos, per silencis, per la vida, al final, no?, que decideixes, Gabriel, la protagonista, tirar cap endavant, fugir de tot, no responsabilitzar-se, i el pare, deixar-li a la mare la responsabilitat, ja que no s'entén amb la filla des de fa temps, per una cosa que va passar quan la nena era adolescent, no? Uh-huh. La mare es posa malalta, mor, i han de conviure per uns designis de la mare, no? És el retorn al poble i la trobada o l'intent de retrobament amb el pare, no? És com una mort pot arribar a esclatar i a provocar moltes coses al voltant, no? Sobretot viure, sobretot canviar qüestions que estan estancades i no sabia com canviar-les. És una novel·la molt vitalista, és una novel·la on jo crec que he fet una feina de cirurgia emocional, no? Jo m'imaginava, no?, com un exercici de la ventana indiscreta de dirigir-te al teu foc en una família qualsevol i que el lector o la lectora se sentís perfectament identificat amb qualsevol dels personatges, no?
Una mena de, no sé, una road movie sentimental?
No és road movie perquè no és tot el viatge físic, però sí que seria un... Puc comprar-te'l perquè és un viatge interior que fan cadascú dels personatges, no? Per tant, sí, és una road movie, t'ho compro, road movie sentimental.
És una novel·la que a més ambientes comença a l'AVE, pràcticament, i després l'ambientes a Barcelona, vas cap a Madrid, però sobretot apareix molt, està permanentment en totes les pàgines del llibre, un poble d'Àvila que es diu Candeleda, que, no, clar, tu ets d'aquí, no, què t'uneix a tu, Candeleda, que és un poble d'Àvila?
Doncs mira, com que la necessitava tornar a la terra, tornar al que dic la terra, al camp, no? I ja amb la terra de les dones vaig fer un homenatge a la meva terra, no? A Catalunya, amb la Muga, amb l'Empordà, i volia tornar a la terra. Com que ja porto més de la meitat de la meva vida per Madrid, necessitava un poble proper a Madrid per ubicar la novel·la, perquè fos el marc de la novel·la. Coneixia Candeleda i la veritat és que és un marc incomparable, no? És un poble molt particular, està envoltat de les sierres, que ara surt de la Sierra de Gredos, de l'Almanzor, que és la muntanya més alta de la Sierra de Gredos, i la veritat és que em anava molt bé, a més un poble amb bastanta tradició, em anava molt bé per situar tots els personatges, no? per fer aquesta cosmologia de personatges que al final es retroben i han de conviure 49 dies. No? I per això... Home, a veure, Candeleda estan emocionats.
Clar, però ho sabien el poble, que era el protagonista de la novel·la, o no?
No ho sabien, Va ser com, jo què sé, com el gordo de Navidad, com la grossa de Nadal per ells. De veritat, va ser, ha estat una autèntica revolució. Em va trucar l'alcalde, m'ha trucat, m'han escrit veïns. Quina pena, a veure quan vens. No han fet tant els polítics com tu. Ara, en el moment en què estem, veure els titulars Candeleda ens fa una emoció tremenda, perquè realment és un poble que viu ara mateix, viu bastant del turisme, no? De la gent que té casa o de la gent que va passar el cap de setmana, i imagina't el moment que estan passant, no? Per tant, a mi m'ha fet moltíssima il·lusió, no? Totes aquestes rebudes dels veïns de Candeleda.
Hi ha una frase que dius, vaja, tu no, perdó, la protagonista, la Gabriel, que diu una frase que realment t'he de dir que és molt certa, molt certa, que dius, hay cómplices anónimos que en momentos de fragilidad están ahí para sostenernos.
És veritat.
Ui, tant.
És un homenatge, també, aquesta novel·la. És un homenatge a gent que dius, és que no la conec de res, i en un moment determinat de la meva vida, jo no sé si t'ha passat a tu.
Ui, tant, totalment d'acord.
Hi ha hagut una conversa, un parlar, que t'ha fet un clic al cap, que dius, i no has tornat a veure aquesta persona. I això és un homenatge també, no? Perquè aquesta novel·la és un homenatge a l'ordinari, a lo més quotidià, no? Jo me recordo que estava anant de viatge a Portugal, que vaig molt amb el cotxe, i estava sola, i anava dient... Estava envoltant, o sigui, estava donant voltes cap a la novel·la, quina novel·la, què faria, i em va venir la frase gente extraordinària con una vida ordinària. I vaig mirar de seguida, a veure, una gasolinera, necessito apuntar la frase. I vaig parar i vaig dir, o sigui, ja tinc on tirar del fil. Vull fer una novel·la... I tota l'estona deia, quan em preguntaven, què estàs escrivint? No? Dic, estic escrivint una novel·la petita però que és gran. O sigui, és una novel·la que en realitat és la vida mateixa, però al final estic parlant de lo més invisible i que tenim tan present, que és el nostre món emocional i que tantes vegades ens governa i no sabem nosaltres com expressar-lo, com parlar, com dirigir-nos a la gent que estimem, no? I llavors va començar a sorgir la novel·la. També, fixa't que això dels herois invisibles, el títol amb el que em vaig presentar al planeta, no? Que és La vida secreta de Los Ángeles. No? Sempre he pensat que, bueno, quan es parla molt de Los Ángeles i tal, jo crec que hi ha gent que són autèntics àngels, que estan a la Terra i que quan menys t'ho esperes et donen un cop de mà. I no se t'oblida mai.
I apareixen i desapareixen, com deies, eh? Ja, i apareixen i desapareixen, perquè hi ha una cosa que tot això porta un camí previ, que molts cops ens pensem que el simple fet de ser conegut o famós o popular, o digue-li com vulguis, vol dir que tens un seguit d'orquestra i coros de Radio Televisió Espanyola que t'envolten i que t'aplaudeixen i que et van a dinars i que van a sopars i tal, però hi ha un element que sembla impossible, que és que, precisament, i en el teu cas, i t'ho pregunto, Sandra Berneda, és una persona popular, coneguda, famosa, i hi ha un element importantíssim a la vida molts cops que no és la independència, que és la solitud. Que és que hi ha un moment de solitud absoluta. Per 50.000 històries que et poden passar a la vida, que et converteixes en un ésser que tens molta claca al teu voltant, però que la realitat és que en molts moments vius una solitud, de vegades angoixant.
Sí, perquè vius envoltada de demandants, et diria, no? O sigui, en el bon sentit. I hi ha vegades que no dones per més. O sigui, que no dones per més de somriure, de bueno, poder protestar, queixar-te en un moment determinat, de necessitar un consol, de... I clar, ells s'han fet una imatge del personatge que ets a la televisió, que jo crec que el meu personatge cada vegada està més proper a la persona, però s'han fet una idea, amb la qual cosa, clar, a vegades és molt difícil trobar una comprensió perquè hi ha el demandant, perquè busquen una altra cosa de tu, no? I dius, no, és que això ara mateix no vull, no? Necessito estar en silenci, o necessito senzillament que m'escoltis, no? No vull parlar, que m'escoltis, no? I a vegades costa de trobar algú que estigui disposat a només escoltar.
Com ja deia el doctor Valentí Fuster, fa uns moments aquí al Món RQ, que diu la veritable sort que tenen la gent intel·ligent és aquella que és el plaer d'escoltar. I és veritat, és a dir, seure i escoltar. Que moltes vegades et passes aquí xerrant hores i hores i resulta que la gent l'únic que vol és senzillament això, que és escoltar, que és la primera de les lliçons. Per cert, que hi ha un moment en el llibre que és molt deliciós, que és quan sona aquesta cançó. Walk on through the wind. Walk on. Que és una cançó memorable, que és el You'll Never Walk Alone, però en aquest cas cantada per la Doris Day, que és la cançó que la família posa al funeral de la mare morta. També és un tractat en alguns moments parlant del que és la mort, i escrius, cuando la muerte se lleva una vida, los vivos deseamos alejarla cuanto antes de nuestro lado, no? Una sensació aquella també, que ara parlaven del tema de la solitud, però també hem de parlar del tabú que encara continua sent la mort.
Sí, per això a vegades em deien, però estàs escrivint un llibre sobre la mort? Dic, no, és un llibre on es parla, no? Es parla de què passa quan amb les pèrdues, no? En general. Crec que les pèrdues ens acompanyen igual que les coses que adquirim a la vida, els èxits, una bona feina, un amor, no? Però del desamor, de les pèrdues de persones que estimem, no parlem, però tenim molta necessitat de parlar. Jo quan em preguntaven amics o coneguts sobre què estàs escrivint, no? I quin és el punt de partida, deia, mira, doncs una dona que perd la seva mare i de cop i volta hi havia silenci i m'agafaven, em parlaven, em deien com va transformar-li la mort d'algú, com li va afectar el dolor que va sentir o no. És a dir, com potser es va bloquejar, com li va costar continuar. És a dir, una necessitat de parlar que vaig dir, vaig bé, no? Vaig bé, perquè potser hi ha tabú extern, però hi ha molta necessitat interna, no? De sentir-te acompanyat quan i acompanyada quan hi ha una pèrdua, no? Quan sigui, com t'he dit, sigui una pèrdua d'una feina o una pèrdua del desig en general, no? Jo crec que és una novel·la per això que acompanya i que et fa sentir molt bé, que et reconforta, no? Amb la teva solitud, també.
Efectivament. Finalista al Premi Planeta, una dona que havia publicat abans 4 novel·les. No sé si això, més enllà del premi, el reconeixement, la fotografia i l'elogi, et situa per damunt, et posa pressió poca pel que fa al que és la feina de comunicadora, la televisió, al contrari, és a dir, t'eleva, però en canvi des d'un punt de vista literari, si això el que fa és pressionar-te fort.
Mira, Jordi, no podem entrar dins de les pressions, no? O sigui, jo crec que els que ens dediquem a la tele i al món de la comunicació estem molt habituats, no? Quan hi ha un cop d'èxit, no? El pic de la muntanya, escolta, m'estan dient, m'ha escrit ara mateix l'editora, al·lucinant, tercera edició.
Doncs mira, felicitats.
Ho pots creure?
Felicitats.
O sigui, tercera edició. Estic glaçada, o sigui, és increïble. O sigui, això és... És que m'està escrivint ara, m'ha saltat el WhatsApp,
millor,
i estic supercontenta.
La pròxima entrevista serà la sisena, ja.
O sigui, estic molt contenta. I et deia que els pics d'èxit els hem tingut i després... mira, saps què passa, Jordi? I tu ho saps, perquè sé que ens tenim molt de carinyo, no? Jo he passat molts moments, o sigui, amb més de 20 anys de professió he passat per molts moments. He rebut moltes hòsties, també, per ser com sóc. Inclús molts moments m'han dit aquest caràcter que tens, ets massa sincera o vas massa de no? Dius les coses massa a la cara. Jo sóc una tia, de veritat, crec que molt vulnerable i molt més sensible del que moltes vegades m'he mostrat, no? I estic molt feliç perquè jo crec que aquest reconeixement és un reconeixement molt més profund, no? que evidentment està dins del món dels llibres i la història del Premi Planeta. Jo crec que és un reconeixement a ser una persona resilient i creure en una mateixa. Perquè ho saps. Saps el que he viscut i moltes vegades, no?, les ganivetades que reps per l'esquena, i has d'aixecar-te. I has de dir, hem de continuar.
Són 11:45 del matí. Recordeu aquest llibre, editat per Planeta, evidentment, el Premi Planeta, el finalista del Premi Planeta, Una escena per llegar a ti, una història, aquesta road movie sentimental que deia i que compra finalment la Sandra Barneda, sobre el que és aquesta història de la Gabriela. Hola, Víctor Amela, com està?
Bon dia, felicitats, Sandra, felicitats.
Víctor, moltes gràcies.
No, perquè, bueno, no sé, ara s'hi parla d'això ara, però que la gent no té ni idea, no té ni idea de l'energia que implica escriure una novel·la. Tu sí.
Sí, no, però és veritat, és veritat.
No, és una energia increïble que t'implica totes les cèl·lules del teu ser.
Sí.
És així. Sí. Jo volia fer-te una pregunta, si em deixes...
Espera, que saluda el David Broc. Hola, David, què tal? Bon dia, David.
Hola, bon dia, com estem?
Pregunta breu, sisplau.
Breu, no, molt breu. Mira, tu en aquest llibre parles de la relació d'una filla amb el seu pare. Tu tens pare, sí. Tu ets filla. Jo això no ho pots saber, perquè sóc fill. Però a mi és una cosa que m'atreu i m'intriga, no? Com és la relació d'una filla amb el seu pare, Sandra? Com és?
Com és? Jo crec que depèn, és molt particular, no? És molt, molt íntima, depèn de la història que cadascú tingui, no? En el meu cas és de plena admiració cap al meu pare i tenint-lo com un referent de vida. Em trobo un home, per mi, que m'ha ensenyat moltíssimes coses, en els moments bons i en els moments no tan bons, no? Que sempre té un bon consell. I que saps que el més bonic és que saps que sempre, incondicionalment, està al teu costat.
Gràcies.
Tira.
Llegaron dispuestos a ponerse a prueba. Traspasaron límites inimaginables.
Prou, aviam una cosa. Estem agafant un to i de cop i volta...
Pugem-ho!
Puja el to, pugem-ho, per un motiu. Perquè hi ha coses a la vida que són meravelloses, que és que una persona que escriu una novel·la com la que ha escrit la Sandra Barneda o com les que ha escrit, pot presentar un programa com La Isla de les Tentaciones,
que ara, sí,
unes audiències ara extraordinàries, ara, que estic convençut que, com diu en castellà, que és una frase que m'agrada molt, el éxito ha sorprendido a la pròpia empresa. Perquè, hosti, d'on es treu aquesta... És a dir, hi ha cambrers, models, comercials, entrenadors... Qui és el cap o la cap de càsting d'aquesta fauna, Sandra?
Doncs mira, jo crec que hi ha una feina... Això és la productora Quarzo, el capdamunt d'aquesta productora està Juan Ramón Gonzalo, que és un tio, jo crec que és un geni. A veure, va ser un dels grans de quan estava la Concha García Campoy, el que va, d'alguna manera, dirigir durant molts anys el programa d'Ana Rosa, creador de La Sexta Noche, és a dir, programes molt diversos. I Juanra, doncs, va dir, escolta, aquest programa, aquest reality de Benijai s'ha d'exportar a Espanya i tal, i bueno, va fer una adaptació més a l'estil americà. Hi ha diferents, la veritat és que s'està fent a diferents països, però ell va voler donar-li una imatge que, si veieu, està super treballada, perquè hi ha un equip tècnic, jo que he estat aquest any allà, hi ha un equip tècnic, o sigui, els càmeres són autèntics gladiadors, o sigui, és allò, desenfunden la càmera, van corrents i agafen una bellesa amb el pla, cada pla, que això dona molta cosa, no? El treball d'edició, és a dir, més enllà de si t'enganxa el programa tu o no, o sigui, la feina que hi ha és brutal, no? I després del càsting. Vull dir, jo pensava, jo vaig arribar allà amb certa cura, vaig dir, A veure, em fotran si comença a ser la cosa arregladeta, apanyadeta, que dic jo, no? Que empezamos a falsear. Des del minut 1 vaig flipar. Les reaccions o overreaction de cadascun dels concursants em deixaven glaçada. Però clar, vaig anar entenent què els hi passa. Pensa que ja són molt joves, això per començar. 25, 26, 27, 24... molts, alguns es troben de cop i volta a República Dominicana, no han viatjat en sa vida, amb una casoplón. Clar, se'ls en va.
Bueno, clar, podíem parlar d'aquest programa, però o sigui, hi ha clar, estàs amb això, però és que hi ha un altre concurs que ara mateix t'ocupa, que és La Casa Fuerte.
Es que por darle un detalle de mierda, hay una interesada, ido a chuparla, pero a chuparla donde interesa.
Bueno, aviam una cosa, aviam, li pregunto a la Mela i al sí. Broc, a veure, de què va La Casa Fuerte?
Broc, endavant.
Broc, endavant.
No, a veure, aquest és un reality que va començar en el seu moment com una cosa, diguéssim, d'estiu, no? Que segons aquests realities que es fan després dels Grans Hermanos i dels Supervivientes, com, diguéssim, una producció menor, en teoria, però que va tenir en la primera edició, va funcionar bé, i s'ha volgut recuperar una mica, que és agrupar a parelles de famosos dins d'un context tancat, i fer-los-hi proves i buscar una mica l'enfrontament. Diguéssim que és la versió de famosos, diguéssim, d'una categoria potser menor que el Gran Hermano VIP, tot i que això és discutible, perquè després a la tele acaben funcionant millor els de Casa Fuerte, per exemple, que els de Gran Hermano VIP, o els de Supervivientes que els de Casa Fuerte, això dona igual. I aquí hi ha un factor important, que jo crec que és el que li volia preguntar a la Sandra, que és que els ha tocat la loteria amb el programa, amb el tema que ha esclatat de la Pantoja a Telecinco. És a dir,
home, la
Casa Fuerte té a la Isa Pantoja i just quan està el programa, comença el programa, passen uns dies i esclata tot el Pantoja Gate, que imagino, Sandra, que això us està tornant bojos, no?
Home, Cantora Crest, que ja li diuen.
Cantora Crest.
Mira, exacte. Que tenen gràcia, eh? Tenen gràcia, sí. O sigui, jo t'ho dic. Jo no sóc gens seguidor de la vida de la Pantoja i de los Rivera, Ordóñez i tot això, però realment, jo et dic, el divendres venia d'un sopar, em vaig quedar enganxada sí, sí. A la tele, no em creia, com el Quico Rivera estava parlant de la manera que estava parlant de sa mare, estava dient uns titulars que durant més de 20 anys periodistes ho han insinuat i ell ho deixava claríssim. I
que la meva mare és una lladragota, no?
Wow, que la mare és una lladragota, que la mare que si ha estado con una, ha estado con otro, que a él le da igual, que si Encarna Sánchez o luego María... O sigui, ha dit una sèrie de coses que estem tothom, encara que no hem tancat els ulls.
Sí, sí,
no, però
sí,
és que ara hem dit una cosa a partir del moment que tot això que estàveu explicant, sí. Que és que jo vaig preguntar si això no era teatre per guanyar diners de la mare amb el fill.
És una sospita que sempre tens, però jo crec
clar,
que és real.
Clar, jo també ho he preguntat. Clar, jo també ho he preguntat, perquè dic, és que és molt fort. O sigui,
no, això és la... Això és la venjança de Basile, per mi. O sigui, no hi ha teatre, sinó que aquí hi ha un pla orquestrat per part de Basile.
Jo al final... Jo saps què estic esperant? Saps què estic esperant?
Què?
Quina serà la resposta d'Isabel Pantoja?
Home, clar, és que tots...
I això ha de venir o no?
Vindrà.